Més informació a ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'Opening Menorca arriba avui al seu punt i final, la primera edició d'aquesta iniciativa de la Fundació Foment del Turisme per celebrar l'inici de la temporada turística 2026. S'ha realitzat durant 3 setmanes amb una 60ena d'activitats culturals, amb una assistència estimada d'unes 8.000 persones en una programació distribuïda en múltiples espais per tots els municipis de la nostra illa. La gala d'inauguració es va celebrar amb un concert del guitarrista flamenc Gerai Cortés en el Teatre Principal d'Amor, amb totes les localitats exaurides. I la gala de clausura és aquesta nit en el Teatre d'Esborn de Ciutadella amb un concert de la cantant mallorquina Maika Makovski. Avui es clausura l'Opening Menorca 2026, però no es tanca res més, perquè les galeries d'art i totes les activitats culturals continuen obertes fins al final de la temporada turística en el nostre destí, Menorca. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Vetra Ràdio és divendres 24 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara. I was just guessing numbers and figures.
Internacional del multilateralisme i de la diplomàcia per la pau i Dia Internacional de l'animal de laboratori. Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, tu això d'animal de laboratori res de res, eh? No, no. Fas experiments amb animals?
No.
Bueno, tu observaves
rapenats. Els animals fan experiments amb nosaltres.
Bueno, ara mateix amb els teus dos canets, sí, no? Ara segur que la cosa ha canviat, per ca vostra. Un dia que implica una reflexió sobre les tortures a les que han estat sotmesos al llarg de la història de la investigació els animals en els laboratoris. I quins són els animals que més han patit? Rates i micos, clar, han estat, segueixen sent, no? Són part essencial de les investigacions. S'han descobert grans coses, però clar, han patit molt els animals. Va, que us explico un parell d'històries amb científics que han fet investigacions amb animals. Començava amb un científic soviètic, fundador de la inseminació artificial veterinària, Nilia Ivanovich Ivanov. A principis del segle XX va posar en marxa una tècnica amb la que es van inseminar 7.000 eugues i més de 1.000 ovelles. Les seves investigacions el van portar a la creació fins i tot de noves espècies. Va inseminar i creuar espècies diferents. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia, que sé que t'agrada molt aquesta cançó, que et veig aquí ballant i cantant-la,
sí,
eh? T'agrada.
Va,
voleu descobrir quines van ser algunes de les creuaments que va fer aquest bon home, en científic soviètic?
Vinga.
Va crear el sabroide, un ser entre la zebra i el burro. Què us sembla? Bé, no?
Sí.
Va crear el zubron, creuament entre una vaca i un bisó.
I què en resultava, però?
No, jo no ho sé, no sé què va resultar. No tinc fotografies, no n'he trobat de fotografies. Va utilitzar rates, conills, llebres, i el 1924 va començar a fer experiments per creuar a un humà amb un ximpanzé. Ell mateix va viatjar a l'Àfrica, allà va començar a inseminar femelles ximpanzés amb esperma humà. Els experiments resulta que van arribar a les orelles de Stalin, que en aquell moment era qui estava al poder de la Unió Soviètica, i li va finançar els seus projectes demanant-li que creés un exèrcit d'homes mico. És veritat,
és veritat. I tot el món tocando palmas.
No, el que no és veritat és... No ballava en el baile del
Baguila. Si ho deia Stalin, segurament tothom toqués les palmes, per si acas.
Està quedant aquí una combinació peculiar.
Això és la nostra cirereta del dia a Menorca, d'en Jordi Fàbregas, a l'explicació d'aquí d'aquest creuament entre humans i micos. Evidentment, va ser tot un fracàs, aquests experiments. Les primeres inseminacions amb femelles ximpanzé van ser amb resultats negatius. Va demanar autorització per inseminar després a dones guineanes, perquè, clar, l'homo se'n va anar, com que a la Unió Soviètica no hi havia ximpanzé, se'n va anar a l'Àfrica. Allà va començar a fer els seus experiments. Llavors va dir, no funciona, Aida, vaig a veure si em deixen inseminar dones guineanes amb ximpanzés, però no va obtenir mai l'autorització del seu país. Sí que ho va aconseguir la Unió Soviètica, on va enredar presoneres, clar, anava a enredar dones que estaven analfabetes, dones pobres, dones empresonades. Ell els hi prometia que serien recompensades perquè, clar, estarien afavorint en aquest exèrcit d'homus mico de Stalin. Va aconseguir fins a 5 voluntàries. És a dir, no les va aconseguir inseminar mai perquè els ximpanzés que viatjaven d'Àfrica a Rússia arribaven malalts, cansats, amb febre, tots acabaven morint. Bé, ho va intentar fins i tot amb un orangutà, però tampoc li va acabar de funcionar la cosa, així que ni va haver inseminació ni exèrcits de micos comunistes al servei del camarada Stalin.
Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per vosaltres.
Tancat dins una cel·la d'un artístic circ d'Europa de l'Est, som un de tants que espera que sa mort li arribi suau i molt prest. M'he passat mitja vida rodejat de cacauets i lleons, i jo i 20 mesos estem cansats de que sa gent mos paqui els collons.
Sí, és que en Leon Manso té una cançó per tot, Gran amic del Dia Menorca, gran músic de sa nostra illa. Què us ha semblat, L'exèrcit de micos, homes micos?
És perdut, estic.
Sí, una mica... Creepy, sí.
Va, un altre, als Estats Units, el doctor Robert White, a la dècada dels anys 70, va passar la història per realitzar un trasplantament de cap de mono al cos d'un altre mono.
És molt menguera tot això, em fa una mica de por.
Et fa una mica d'angúnia, És a dir, sí, li va tallar el cap amb un, que també va incloure tallar la columna, després li va cosir a l'altre. Després de l'operació, el mono trasplantat podia escoltar, olorar, menjar i fins i tot seguir objectes amb els seus ulls. El cos, però, li va quedar paralitzat i es va morir al cap de 9 dies. Però, escolta'm, va sobreviure 9 dies després d'aquest trasplantament de cap, un doctor, en Robert White, que en aquella època es va guanyar els sobrenoms de Dr. Frankenstein o Dr. Carnisser. Experiments, però, que ha seguit un metge italià, Sergio Canavero, que el 2016 va trasplantar un cap de mono a l'altre, mono, no altre cos de mono, aconseguint que aquest visqués 20 hores.
A veure quina pregunta ens fa, Axel.
No la veiem venir per cap banda,
No, mira, sí que us he de dir que he estat molta estona donant voltes, intentant a veure quants micos havia matat en Robert White per als seus experiments o quants micos havia matat de l'Àfrica. En Robert White van ser més de 100. No he trobat exactament la dada de l'Ivanov, Ivanovich, de monos assassinats amb aquests experiments d'anar inseminant espècies. Però la pregunta és senzilleta, va, perquè no trobava una altra. Quantes espècies de micos existeixen al món? No és una pregunta massa...
260.
Ai, ho acabo d'escriure i ho has llegit.
Sí, pernil, pernil.
T'has guanyat un trasplantament, perdó, un pernil.
Demà és festa, Sant Josep la fa, agafa l'escopeta i se'n va a casar.
Aquí ha quedat joc amb el mico de la taula, ara
mateix. Tot, evidentment, sona horrorós, però gràcies a totes aquestes investigacions, clar, avui en dia la inseminació artificial, les gràcies en aquest homo que va fer aquestes bogeries, que hauríem de també podríem tenir un gran debat amb l'ètica i bastantes coses, però clar, Els transplantaments avui en dia també salven moltes vides,
sí,
per tant.
Sí, tant. Bé, però ben fets.
La història, sí, exacte, correcte.
És moment per fi arribat i ja estem tots preparats. Agafeu vos fort que estem a punt, tots cap amunt.
Idò, va, estem preparats per saber què tenim avui al Dia Menorca preparat per el divendres.
Parlarem amb na Margot Sastre, presidenta del Comitè d'Empresa de Queseria Menorca, qui serà nova presidenta del Comitè de Dones de la Federació Europea de Sindicats. Després farem un poc de balanç de les vendes del dia de Sant Jordi amb la llibretera Dolors Boatella i vos presentarem una altra novetat editorial escrita per Nairene Bosch, una menorquina que viu a Granada i que ens presentarà el seu primer llibre, Caminando con tus ojos. I és divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
Moment per fi arribat i ja estem tots preparats, ara més que mai estem a punt. Moment per fi arribat i ja estem tots preparats. Agafeu-vos fort que estem a punt.
3, 2, 1...
Idò, aquest és el menú que tenim preparat per avui, posar en sintonia, perquè sempre fem un repàs a les notícies de sa jornada amb Excel. Per on passa avui l'actualitat, company?
Doncs passa pel sistema d'acollida de menors, que es troba actualment al 129% de la seva capacitat. Així ho ha informat el Consell. Actualment, diu, l'illa té 61 menors tutelats, dels quals 31 es troben en acolliment residencial i 30 més en cases d'acollida. El president del FO Vilafranca ha traslladat aquesta qüestió a la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, a qui ha advertit que, tot i que la pressió és menor que en la resta d'illes, la situació és fràgil i pot canviar de forma sobtada. Vilafranca ha remarcat que Menorca no disposa de places específiques per a menors migrants no acompanyats, fet que, diu, tensa encara més el sistema. De fet, el centre d'acollida residencial va arribar a una ocupació del 176% i això va obligar a habilitar un segon recurs per poder separar els menors per edats i perfils i garantir-los una atenció adequada. També ha alertat la ministra de noves formes d'immigració irregular detectades aquí a l'illa, com l'arribada de menors en avió acompanyats per adults, que posteriorment els abandonen perquè quedin sota la tutela dels serveis socials. Durant la reunió mantinguda ahir amb la ministra, a la qual hi va assistir també la presidenta Provenç i la resta de presidents dels Consells Insulars, s'ha traslladat a la ministra la situació de tensió que viu el sistema de protecció de menors. A més, han formulat tots ells tres demandes clares. La retirada del darrer decret estatal de repartiment de menors, la declaració de la contingència migratòria a les Balears i també sol·liciten un increment dels recursos econòmics i materials per fer front a l'actual pressió assistencial. Sentim el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
El sistema d'acollida ha de garantir una atenció digna, flexible i personalitzada. No pot ser que es prenguin decisions unilaterals en qüestions tan sensibles. I hem demanat també una política migratòria seriosa i coordinada, així com el desplegament de més recursos i mitjans per garantir el control de fronteres, reforçar els cossos de seguretat i impulsar mesures en els països d'origen per reduir el flux migratori.
En plana de succeïts, la Policia Nacional ha detingut a Ciutadella tres persones acusades d'homicidi en grau de temptativa, atemptat contra agents de l'autoritat i també trencament d'una ordre d'allunyament. Ho expliquem. Els fets van ocórrer la matinada de diumenge en un local d'oci de Calamblanes. Una discussió entre dos joves que es coneixien va provocar que un d'ells disparés fins a 5 trets amb una pistola de perdigons a la cara de l'altre. Després, el pare de l'agressor i també un tercer home es van afegir a la baralla i van continuar pegant el jove tant amb un objecte contundent com amb cops de peu i de puny. Quan la policia els va detenir, els agents van comprovar que l'agressor, el que havia disparat, tenia una ordre d'allunyament del seu pare, per la qual cosa també va ser arrestat per incomplir-la. A més, va insultar i agredir els policies i va ocasionar danys al vehicle policial. Els tres detinguts, el jove, el pare i el tercer home, han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs. Sentim Plácido Martínez, és el cap de la comissaria de la Policia Nacional de Ciutadella.
Todos tienen antecedentes, los agresores también el agredido. El agresor había puesto 13 horas antes había puesto una denuncia de hechos referidos al día 18, que se reunieron un grupo de amigos y le sustrajeron o echó en falta una medicación de metadona y tranquimacil. Padre e hijo tenían una orden de alejamiento y curiosamente pues se juntaron. Y bueno, al final han quedado en libertad con cargos.
I acabem explicant que Ciutadella mantindrà els llums de Nadal, que encara hi ha penjats al centre de la ciutat, i no els retirarà. La decisió s'ha pres per facilitar-ne les tasques de muntatge i desmuntatge per part de la brigada municipal i també per aprofitar aquests llums en altres celebracions que tenen lloc al llarg de tot l'any. Ho ha confirmat la regidora d'ús de la via pública, Esther Mascaró, en resposta a les crítiques del regidor del PP, Miquel Fullana.
Mantenir aquesta decoració quan el període festiu fa temps que ha finalitzat, transmet una imatge de manca de manteniment o deixadesa en la gestió de l'espai públic.
Els llums no els allevarem perquè d'aquesta manera li estalviem a la brigada molta feina i feim com altres pobles, com per exemple Palma, que deixa segons quins llums, no tots, tot l'any i després només es fa una connexió. Per Sant Joan necessitant llums, per Nadal també, per Carnaval també, per Sant Antoni també, i un llum és un llum.
Dreaming of a white Christmas. En Jordi està finet avui, eh?
Sí.
Estem parlant de 2 cèntims. Treetops.
Listen and chill. I dos llums de Nadal que segueixen l'eix comercial de Ciutadella.
Clar, el debat era si es mantenen millor posats, instal·lats,
clar, o guardats.
O guardats. Perquè la reflexió que hem fet a la redacció és els que tinguin un arbre de Nadal i li, siguin tan valents de posar-li llums, quan el treus cada any, aquella tira de llums, no està embolicada, sinó el següent. Està molt difícil de... no, de desembolicar. Total, que imagina't això a grans dimensions. Aquesta era la reflexió que fèiem.
Idò, bueno,
en podem, quin drama, tu, en quin
podem
drama.
Xerrar, eh?
Problemes del primer món.
Sí, sí, sí.
Valtos... Totalment.
Sí, però estic d'acord. Les meves es van trencant any rere any perquè tot queda
perquè no ho guardes bé. Deixa-ho instal·lat.
Sí, sí, clar. I, de fait, l'arbre...
Es gastaran abans si les empres més, això sí.
Bueno, anem a posar a Maica.
Jo faria una tertúlia d'això, eh?
Vale. Dilluns.
Vull seguir parlant del tema.
Vale, un momentet, diem el temps, vale? Espera. But she had posted anything. So I kind of started snooping. Bueno, i d'aquí a que sigui el concert d'aquesta qui canta, que és na Maica Makowski, que suposam que ja està per Ciutadella provant en el Teatre d'Esborn per el concert d'aquesta nit, d'aquí a que es toqui, què? Quin dia? Sol?
Avui sol.
Sol,
sol, amb alguns núvols. De fet, aquest esquema es repetirà durant tot el cap de setmana. Dies assolellats, però també amb núvols alts que poden tapar el sol en alguns moments. Demà i demà passat s'hi afegiran bancs de boira matinals. Avui diumenge les temperatures oscil·laran entre els 9 i els 21 graus, però demà dissabte seran més altes, entre els 12 i els 23. Vent fluix de llevant tot el cap de setmana, amb brises costaneres diumenge.
A vivir, que són 2 dies, hija. This morning.
12 a 21 minuts, pausa i seguim.
Això anirà molt bé. What you two have gone through is so much and so deep. And I'm just some kind of stalker. Feeding on your meat foods, exotic ingredients, cooking news, and all things in the end. Lazy afternoons in your tropical shack. Mushrooms in our hands, we're walking sunsets on the sand. How can I compete? I shouldn't try.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Lletres Ràdios, participació.
I
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca, fet a casa.
La sindicalista Margot Sastre, qui porta anys al capdavant del comitè d'empresa de Queseria Menorquina, serà la nova presidenta del Comitè de Dones de la Federació Europea de Sindicats. El seu nomenament serà el mes de juny, després que s'hagi ratificat la seva candidatura aquest dimecres a Brussel·les, on ella mateixa va presentar les línies d'aquesta candidatura.
Margot Sastre, com va? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar la teva assistència a Brussel·les? Què vas defensar en aquesta candidatura de càrrec de presidenta del Comitè de Dones de la Federació Europea de Sindicats?
Jo fins ara tenia el càrrec de vicepresidenta d'aquest sindicat, no? De FAT. Uh-huh. Nosaltres, abans, fem feina, pues, tenim una campanya, FAT, tenim una campanya pues, per reduir, som a una... Nosaltres perteneixem a una federació on té diversos sectors que les dones tenen una part molt important del treball i l'agricultura, però també les seves feines estan concentrades en treballs més precaris, més temporals, amb major perfilitat no desitjada i amb una menor formació professional. De fet, això són les nostres línies d'actuacions i la seva presidència serà pues, seguir, continuar amb aquesta labor, no?, per tots els reptes que tenim des de FAT.
Aquests són els reptes que teniu des d'aquest organisme internacional de dones. Per tant, es tracten les condicions laborals precàries, més precàries de les dones en el sector de l'agricultura i també apostau per més formació?
Sí. Nosaltres, a més, però ja que dic, el sector que nosaltres tenim és agricultura, alimentació, turisme i treballadors domèstics, que també són especialment dones. Formació, més promoció i també reforçar la negociació col·lectiva en perspectiva de gènere i, sobretot, reduir la bretxa salarial, no?, que és molt mm-hmm. important. I allà on els sectors són més feminitzats, doncs és allà on hi ha més diferències salarials.
En el teu equip, a més tu com a presidenta, la vicepresidenta és del Regne Unit, s'adjunta és d'Àustria. Com és aquesta realitat sindical i les demandes de les dones a altres països europeus? És similar o la mateixa que les demandes a les dones en l'àmbit laboral a Espanya?
Nosaltres perteneixem a un comitè empresarial europeu que s'ha representat pues, per molts països europeus. Nosaltres tenim una estructura, no?, que hi ha un càrrec per cada regió, nord, sud i centre, i el problema és que les realitats no són nacionals, són europees, és a dir, tots estem més o menys, a nivell europeu tenim les mateixes realitats. Per tant, és una feina, aprofitant també que, per exemple, a Espanya estem impulsant avanços relevants en matèria d'igualtat laboral, amb els plans d'igualtat i que nosaltres ja ens hem anticipat un poc amb el registre retributiu, no?, sobre el salari salarial, que és una directiva que sortirà ara, però és uns passos que tenim que fer tot debat europeu i tots d'una manera conjunta. Mm-hmm.
Són aquestes demandes, no?, que en diferents ocasions i en diferents manifestacions surten dones o sortim dones al carrer i vosaltres seríeu com es comitè, és organisme que fa feina, no?, per aquestes demandes que són al carrer quan és el 8M o quan hi ha moments com, per exemple, en alguna empresa que surten a demanar, sí, a fer les demandes, vosaltres sou els que aneu i feu feina perquè es facin realitat tant a Europa com també a Espanya, perquè formes part també de l'àrea d'igualtat de Comissions Obreres Balears i Comissions d'Indústria d'Espanya.
Home, ja t'ho agrada. Indústria no. Indústria a nivell estatal estic dins l'àrea internacional. Allà som d'igualtat és a Balears, però bueno, estem fent feina per lo mateix. Home, ja que dic que EFAT, no, que molta gent potser no ho coneix, és una federació europea de sindicats del mateix sector. ¿Vale? Què passa? Que allà estem reunits i ens reunim en diferents, tenim diferents comitès i diferents reunions sectorials. Clar, allà en podem incidir a nivell de la Comissió Europea, no? També formant part del diàleg social europeu, això en cada per sectors. I clar, i allà pues, intentam aportar les idees fent de baix cap amunt, diguéssim, no? dels problemes nacionals ho duim a europeu per després intentar traspassar-ho a nivell nacional. No? Ara, per exemple, la discussió aquesta de la directiva que hi ha de transparència salarial, hi ha gent, jo que cas no hi he format part, no? Però hi ha gent que està dins les feines amb els diferents membres en les diferents reunions de la Comissió Europea i després nosaltres tenim que vigilar que es transposin bé a nivell nacional.
Margot, ja estàs jubilada?
A mitges,
a mitges.
Jo com que ja som, vam, al final ja som el que som jo, és una treballadora de Castellà Menorquina, i nosaltres que som de manufacturera tenim la desona, aquest privilegi o aquest dret, no?, de jubilar-nos, de poder accedir a la jubilació parcial amb un contracte de relleu. Que fas? Que te jubiles un 80% i el resta del 20% segueixes fent feina. D'aquesta manera, una persona entra al seu lloc de feina, dins de fàbrica, i la veritat és que tot el que seria, totes les persones que complim l'edat de 61 anys, ens agafam, però ja. Jo, en el meu cas, estic al 20% a jornada del que seria, però bueno, segueix en la meva tasca que faig de comissions, no? Independentment de que estigui jubilada o no, amb un 80-20.
Portes a fent feina a la fàbrica des de 1980, que seria menorquina, i en les diferents etapes i propietats des d'aquella època que vas començar-hi a fer feina, t'hem vist en diferents, i t'hem entrevistat en diferents ocasions, sempre al capdavant de les diferents manifestacions de les diferents etapes, que seria menorquina, és una fàbrica amb llarga història sindicalista, amb tu mateixa al capdavant, per tant, segueixes, i en aquí sí que segueixes augmentant en càrrecs, Margot, el tema sindicalista, per molt que te jubilis, allà seguiràs.
Sí, sí, jo sempre dic que jo se l'ha fet una broma que no tinc personalitat i no sé dir que no, no? Però és que m'agrada molt aquest món, és a dir, m'agrada pues, poder participar i ser part, no?, de la història, qualque dia, amb el tema de que seria menorquina. Era la meva feina, bueno, la meva feina, i teníem que lluitar en totes les etapes diferents, no? Primer, quan va començar amb IQM, pues, tenia un conveni digne. Després, una multinacional, pues, i seguir tinguent més drets. Després, intentar evitar el tancament de Marruís Mateus, ja ni t'ho compt, no? I ara, pues, intentar que la fàbrica aquesta es mantengui i en les nostres aportacions, però nosaltres també aconseguirem els drets que vam perdre. Clar, jo arribarà un moment que m'haig de jubilar definitivament, no? Però bueno, encara me queden 3 anys, quasi 4, però jo el que els dic als meus companys, mentre jo sigui viva, us ajudaré el que pugui.
I com estàs la situació de la plantilla en aquests moments, a què seria menorquina?
Bé, ara estem més o menys bé, és a dir, estem recuperant drets, vam negociar un conveni l'any passat, al final vam fer una llarga negociació, van aconseguir no tot el que volien, com és natural, però això és una negociació, ja doni i tu dones, però van aconseguir recuperar pues, una part de salari que havien perdut, una sèrie de drets que havien perdut, i la veritat és que tenim feina, n'estem fent feina, i ara almenys hem perdut la por aquella de que si cobraven o no cobraven, no estem en perill. Veiem que hi ha inversions i que estan invertint, estan estudiant, que això és una cosa molt important per seguir en l'empresa endavant.
I de Margot, ara em disculparàs, però no és que no tinguis personalitat i no saps dir que no, és que tens molta personalitat, tanta que tota la teva convicció et fa dir que sí al capdavant sempre d'aquests comitès i d'aquestes lluites per les bretxes salarials i pels drets de les dones en el sector de l'agricultura, del turisme, de les dones en general. Moltes gràcies, Margot, i que vagi molt bé aquesta nova etapa com a presidenta del Comitè de Dones de la Federació Europea de Sindicats, que s'afegeix a la presidència del Comitè d'Empresa de Caseria Menorquina i d'altres càrrecs. Una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Dia Menorca, fet a casa.
I anem al cinema amb els amics de Moix Negre.
Hola, bon dia. Aquí Enrique, és programador del Cinemes Moix Negre de Ciutadella. I aquesta setmana destaquem a cartelera l'estreno de Michael, que és el biopic més esperat sobre Michael Jackson, protagonitzada pel nebot de Michael. És un viatge des del Jackson 5 fins a convertir-se en un icono absoluto de la música i de l'espectacle. Després tenim Un poeta, que és una comèdia negra colombiana molt divertida, molt tierna, premiada a Cannes i Sant Sebastià. Narra una història tan amarga com icònica sobre el talent, obsessions i segones oportunitats. Té un personatge molt peculiar. I després, el dijous, tenim Power to the People, John i Yoko, Live in New York City, que és un concert documental amb les històriques actuacions de 1972 de John Lennon i Yoko Ono. Així que moltes gràcies, bon Sant Jordi i bon cap de setmana.
Del cinema, on anem a Rallada al Sant Jordi, justament.
Sí, que es va viure ahir intensament als carrers i places de Menorca, una fira del llibre i la rosa enguany amb moltes novetats literàries d'autors menorquins. Quina va ser l'acollida? Quin balanç en fan els llibreters? Na Dolors Boatella, de la llibreria Bada Llibres de Ciutadella, ens ho explica.
Molt bon dia, som a la plaça d'Esborn de Ciutadella i us volem fer un petit resum des de Bada Llibres de com van viure el Sant Jordi. Va ser un dia polit, un dia de sol, un dia de bon temps, que vam passar sota una gran carpa a la plaça d'Esborn amb totes les novetats i la millor selecció. Nosaltres vam celebrar-ho amb els nostres lectors i amb lectors nous que durant la jornada s'atraquen per poder mantenir aquesta tradició tan polida de regalar un llibre. Vam anar molt a tope, per tant vam tenir molta feina i això és bo, i vam vendre molts llibres també. Sant Jordi és una jornada significativa per les llibreries. Som comerços que ja sabeu que depenem una mica de que tot vagi bé aquest dia i va anar molt bé. I estem molt contents i volem donar les gràcies a tothom que es va atracar. D'entre les novetats i els llibres més venuts, doncs, per exemple, destacar el Premi Sant Jordi d'enguany, que és en Carles Rabassa, autor mallorquí. D'entre les novetats en clau Menorca, destacaria el primer volum de l'obra poètica d'en Joan Francesc López Casasnovas, un autor que ens estima moltíssim. Què més? També Josep Maria Quintana, una de les figures clau de les lletres menorquines. Encara hi serem aquest divendres i tot el dissabte, i entre les activitats del dissabte vull destacar justament un espectacle literari sobre l'obra poètica d'en Joan López Casasnovas ambientat en el món de la mà. No us el perdeu, serà a les 7 de la tarda. Vos hi esperam. Aquí encara la festa continua. Feliç Sant Jordi, bona Fira del Llibre i moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies, Dolors, també per fer-nos aquest petit resum i vindrem a Ciutadella a seguir celebrant el Sant Jordi i a fer també l'homenatge a en Joan Francesc López Casasnovas. Ara volem ratllar d'una de les obres que justament trobam a les parades de llibres aquests dies. Els lectors hi poden trobar Caminando con tus ojos, el debut literari de la menorquina Irene Bosch, qui fa més de 25 anys que viu a Granada. Irene, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ets a Granada o ets a Menorca?
No, som a Granada, ja he tornat de Menorca.
Bueno, perquè has estat a Menorca presentant el llibre per diferents espais.
Sí, sí, de veritat que sí. Vaig arribar Demà farà just una setmana i vaig fer una setmaneta i he estat molt intensa.
Escolta'm,
i molt feliç.
Irene, com comença l'aventura d'aquest llibre?
Bueno, l'aventura comença de forma inesperada, perquè a pesar de que és algo que jo duia pensant fer molt d'anys, a vegades ha d'arribar el moment, no? I va arribar juntament amb una altra persona familiar que havia escrit un llibre, i vaig conèixer un escriptor i un professor, i bé, jo li vaig xerrant del meu desig i de la meva promesa d'escriure un llibre, i va ser com una petita empenta que em va donar, i vaig dir, vinga, aquesta sí que és la vegada que ja toca complir-lo.
Una promesa aquí?
Això era un secret que estava molt ben guardat fins fa una setmana, justament, al meu pare.
El teu pare?
El meu pare. Sí. Fins al llibre, realment, ahir va complir el seu primer aniversari. I, o sigui, que he estat celebrant el seu primer aniversari a Menorca, i vaig trobar que era el millor moment i el millor puesto per donar a conèixer un poc l'arrel d'aquesta història, no? Encara que a Menorca, a pesar de fer tant d'anys que he vist fora, la gent me coneix i conec la meva família, no? Però aquí a Granada he pogut, diguéssim, entre cometes, amagar, bueno, sense necessitat d'amagar, però sí que la gent no podia saber un poc d'on venia aquesta història. Però realment era una promesa d'escriure un llibre de forma conjunta amb ell, una proposta feta per part meua a ell de ses famílies amb una discapacitat, no? I la sorpresa en aquell moment va ser quan ell me va proposar que la faguéssim junts, que faguéssim junts aquest llibre. Però ell, per desgràcia, se'n va anar, es va morir, no ho vam poder arribar a fer, i jo vaig voler complir-lo. I sembla que han hagut de passar, crec que 20 anys, perquè ho pogués fer. I el que dic que vaig descobrir una mica fa una setmana és que, bueno, jo faig feina dins la rama de la sanitat, sempre he estat molt vinculada a persones amb qualque malaltia o qualque discapacitat, he fet molt de voluntariat de tema social, i clar, la gent me relacionava amb aquests temes, no? Però realment era algú molt, molt familiar, i quan el nostre diari de Menorca em va proposar fer un escrit, vaig dir, aquest és el moment d'obrir el meu cor.
I aquest és el resultat de Caminando con tus ojos, arrel d'una promesa que Irene va fer en el seu pare, que qui era el teu pare, Irene, conegut popularment com el Cego.
Sí, el papà d'en Llorenç el Cego, ell venia a Copons, era músic, però era una persona molt lluitadora, molt, molt reivindicativa, molt amant de cuidar a tothom i d'escoltar a tot aquell que ho necessités. Ell va fer molts anys com a venedor de la ONCE, i el seu quiosco, quan els va aconseguir, perquè va lluitar molt perquè es caguessin a Ciutadella i a Menorca, el seu quiosco era com un petit confessionari, no? També a vegades fa aquesta funció, i va ajudar a moltíssimes persones, era un personatge molt conegut, i jo pues, vaig ser la primera filla d'un matrimoni discapacitat a Menorca, no? Uh-huh. Però clar, el que jo volia que ell fagués era ell tenia molta facilitat a l'hora d'escriure, i no li costava quan va caigui qualque tema que es podia millorar a nivell de poble, fer un escrit i publicar-lo en aquest diari que he comentat. I potser la meva proposta era que per què no fa un llibre per demostrar que encara que tu tinguis unes capacitats diferents, pots tenir una vida feliç i pots fer totes aquelles coses que te proposis. Era un llibre positiu, no? Però clar, ell va més que ningú. ell va més que ningú, i per això la seva resposta va dir, va ser que vale, que si volia que escrivís un llibre, que l'havien de fer, que ell el començava i jo l'acabava. Jo li vaig reaccionar com espantada, no? Bueno, jo que tinc a veure amb això? I li vaig fer una pregunta, que com es titularia el llibre? I ell me va dir que com et senten els fills dels discapacitats? Clar, aquí va tocar profund, no? Vam tenir un gran debat arran d'aquesta conversa, però sí que és bo que bueno, jo he intentat fer en el llibre el que jo volia que ell fes, que era pues, que, un llibre de superació, d'amor, de lluita, que es pot, donant visibilitat a aquestes persones. Vaig fer he donat una petita pinzellada de del que ell volia que jo xerrés, que és com et senten els fills de discapacitat, però també he complert la part més important per jo, que era fer-lo junts. I és que vaig rescatar escrits que ell havia publicat i són, quan acaba la seva novel·la, i dic novel·la perquè no tot és real, ho hem de dir, hi ha una part molt important de realitat, però també n'hi ha una de ficció. I quan acaba aquesta història, hi ha un petit regal, que és el que dic, no? per el públic, sobre com et senten aquestes persones, no? Com mengen, com caminen, com... I estic molt satisfeta perquè, bueno, he complert la promesa, l'hem fet junts.
Quina meravella d'història, Caminando con tus ojos, un llibre fet per na Irene Bosch i el seu pare, Llorenç Bosch, conegut popularment com a ser governador de l'ONCE a Ciutadella, i en aquest llibre que ratlla d'amor, de superació, i és com bé diu na Irene, és una novel·la. Hi ha coses que són de la teva vida i d'aquesta experiència personal, però també barreges amb sa ficció. Com és l'estil literari i quin moment poses aquesta ficció? En els personatges?
Sí, clar, no... hi ha coses pues, que potser els he contades d'una forma inversa, hi ha personatges pues, que no... les estructures familiars no són completes, ni edats, ni... bueno, he anat posant, i també perquè si jo... el primer que he de dir, que és el més important, que jo he tardat tot aquest any a aparèixer, com aquell qui diu, perquè aquest llibre no havia de ser públic. Jo volia complir la promesa perquè volia fer, però a part jo m'agrada molt llegir. I vaig pensar que era una forma interior de complir, però a part que serviria com a record per al meu fill, per les meves nebodes, perquè ells coneguessin bé la història dels seus avis, no? I sí, però clar, hi ha parts que jo desconec per anys que ells van viure, no? I jo pensava, ho vull fer, però com que es llegirà a nivell familiar, no vull que ningú que es pugui sentir identificat amb el personatge es pugui sentir malament. Per això he inventat les parts que he trobat que era millor fer-ho així, i també perquè si estem... el llibre comença a l'any 50 i pico. Antes hi havia una mentalitat i ara n'hi ha una altra. Hi ha coses que jo contés ara, d'antes, podrien ser agafades amb una altra visió, que no et sé què. I en aquests moments pensava, bueno, pues, li dones el meu toque, la meva forma de d'escriure, i ja està, és una novel·la que d'andar por casa, dic jo, perquè jo no tinc res a veure amb aquest món i tampoc en sé, no? Jo he fet a l'enrevés, ho contava a Menorca aquest dia, he fet a casa a l'enrevés. Primer he escrit un llibre i ara m'he apuntat un curs d'escriptura.
Bueno, molt bé.
Sí, m'ha agradat l'experiència i dic, ara vaig aprendre, abans que sí. Fet.
Segur que llavors ens vindran molts altres llibres tan polits com aquesta Caminando con tus ojos de Irene Bosch Blanco, editat per Editorial Nazarí, amb una portada preciosa, amb una imatge de Menorca i amb una paret seca. Bé, us el recomanem moltíssim. Moltes gràcies, Noemí, Irene Bosch, per estar avui amb nosaltres. Una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Un abraç.
El dia Menorca. mirant-te al meu voltant. Moltes direccions, cap destí. Crec que tots estem improvisant. Però ningú ho vol dir, és així.
És així, és el nou tema de Suki Sopes.
Pensava que seria diferent i que ho tindria tot molt més clar. No em van explicar 100% i em vaig descobrir-te així com va. I ara ho comença a quedar. Vaig fent el que puc i no estic obligada més. No tens les instruccions del joc, però una pillada pot que pot ser el que vull ni que m'espera demà. Però l'únic que tinc clar és que només plats em vull.
No hi ha mapa ni camí, no hi ha ruta ni destí. Tu ves fent així com puguis, tu com jo ja ho hem vist. Per entrar amb seguretat, fent veure que te va rodar.
Hola, com estan?
Em sap confusió.
Lo clar és en bull, lo més clar és en bull. És el nou disc, tercer disc de Suki Sopes. Suki Sopes, trobeu tot el treball discogràfic ja a les plataformes digitals.
Bé, sí, ja hi són, ja hi són.
I aquest és el nou single, 7 cançons carregades de vivències, emocions.
I no estic obligada més, no tens les instruccions de joc.
Lo més clar és Sant Bull. Silve, com estàs?
Jo el que tenc clar, Clara i Mamí, Pere, Givert, Jaume.
Va ser res, jo acabo de canviar el nom d'Irene, li he dit Noemí, avui en Jordi pot ser en Jaume.
Jordi Fabres. Jo el que tenc clar, i no és cap embull, és que han tingut la sort, nosaltres, tots aquí presents, de viure com va néixer Suki Sopes fa 2 o 3 anyets i de veure'ls ara. I tindrem la sort, si vivim un quants anyets més, de veure'ls créixer i arribar dalt de tot. Quina professió! Personalitat a cap d'escoltar lots.
Correcte, sí, és una fantàstica cançó, un so espectacular. I escolta'm, que no cal anar tan lluny, que el dia 6 de juny, digue, els hem vist créixer, i el dia 6 de juny els podem veure en directe al Casino Nou de Ciutadella, no? Què et sembla?
Que me parles de juny? Clara, sí, m'estàs parlant de juny?
Jo no, jo he dit juny.
Saps
no?
Que avui és dia 24 d'abril.
Oi tant, que ho sé, que ho tinc claríssim. Per tant,
hi falten 2 mesos per el dia de Sant Joan.
El dia ja és aquí, el dia ja s'atraca.
Què et sembla? Ai, poc s'enxerra, que queden només 2 mesos. Per Sant Joan. Escolta'm, estimat, tenim una petita pública a fer encara. Li dones pas tu?
Vinga, va, amigues i amics del Dia Menorca, avui divendres 24 d'abril, publi i tornam amb vernissaix.
El Dia Menorca. Ara tornam.
IB3 Ràdio és cultura. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Estàs dándole esa verdad tuya.
Som un home que fa moltes coses a hores molt intempestives.
I, sobre todo, tiene ese sabor.
La qüestió és menjar, i beure, i riure, i tocar el pandero.
Vernissaix, tema 1.
Avui us presentaré quatre joves alaurencs que es fan dir brochachos.
Ah, mira, brochachos. De muchachos, brochachos, del brochachos, que passa, bro.
De bro. De bro. Que moments que som.
Tenim fills adolescents, eh?
Han creat aquest nom perquè s'han presentat en el concurs nacional Young Business Talents, és a dir, de joves que es presenten en aquest concurs de gestió empresarial. Ells són en Víctor Llofriu, en Joel Mascaró i en Juli Orfila, de Josep Miquel Guàrdia Daló, alumnes de quart d'ESO. Atenció, es van aconseguir classificar entre 100 primers equips de 6.000. 6.000 equips d'instituts de tot Espanya i d'entre 100 primers s'hi van posicionar aquests joves que han aconseguit, atenció, un dels 20 premis otorgats a la fase final de certamen. Van aconseguir situar-se en primera posició i obtenir un dels guardions dels guardons de la final dotat amb 300 euros. Fixa't tu, Camel, perquè els podran invertir en aquest simulador de gestió empresarial en temps real que van presentar i que bé, i que demostra que a Menorca no només hi ha artistes, eh? A Menorca també hi ha enginyers, els que estudien, gent que els agrada ses mates, hi ha de tot. Enhorabona
en els brochachos, Víctor, Joel i Juli, tema 2.
El meu compromís sempre ha estat present, però no des de les primeres files, jo no cerc cap protagonisme en política, però crec que les persones, si volem exercir de ciutadans, hem de ser conscients no només dels nostres drets, sinó també dels nostres deures. I en aquest sentit, som aquí.
Ja ho havíem anunciat a Vernissage, però ara hem de ratllar de com va ser aquest acte dimecres a la Biblioteca Pública de Ciutadella, ja dus nom de Joan Francesc López Casas Nova.
Quina meravella, eh?
Una sala plena, però plena, Clara i Pere, no us ho podeu imaginar. Quasi bé 200 persones omplien el recinte. Va prendre la paraula Nadita Trullol, de la Biblioteca de Ciutadella, la Vallesa de Ciutadella, també en Guillem López Casas Noves, Quico, pels amics, sí, i germà. Germà de Joan, i el seu fill, en Suez López Orleans, que va tancar els parlaments d'una manera molt emotiva, reivindicant no la figura de son pare, sinó tot allò que son pare va estimar, evidentment, lletres, paraules, llibres, llengua. Va ser un acte preciós, on na Mercè Orleans, la vídua d'en Joan López, va dissenyar uns punts de llibre preciosos i com va acabar l'acte de cap manera millor possible llegint, recitant usuaris de la biblioteca poemes d'en Joan López i la seva cosina, na Maria Àngels Gornès, fent una altra vegada més extensiu el seu amor per la llengua i la música, musicant el poema Els que hem nascut a la mà tenim per pàtria una barca d'en Joan Francesc López Casas Noves. Va ser un acte espectacular i molt, molt emotiu i com havia de ser, molt merescut.
I tant que sí, un acte molt emotiu i ben merescut. Escolta'm, anem al tema 4, que et sembla que tinc gana.
Sí, vinga, va. Sentir cantar sa cançó de sa... Bé, si parlem de cuineres, hem de parlar de na Bàrbara Lluc Sales. Tu la coneixes prou bé.
Sí, m'encanta.
Es va que sí.
Meravellosa, na Bàrbara.
És que, bé, ha fet una cosa que és que poca gent se podia atrevir a fer a Sant Menorquins. Ha convertit la caldereta de llagosta de Menorca en una croqueta. En una croqueta.
Què et sembla? La caldereta ara fa crec-crec.
Fa crec-crec. És a dir, qui s'atreveix?
Croc, croc.
Una dona valenta i atrevida com i agosarada com na Bàrbara Lluc. Però el millor saps què és? Que, no. És a dir, qui l'ha provada diu és igual que menjar una caldereta a Fornells.
Ai, mira tu,
Jo crec que és el millor premi que pots obtenir. Ha estat a través d'una empresa gironina, que es diu La Croquet, dedicada a l'elaboració de croquetes artesanes, feta 100% a mà, i, bueno, un projecte que neix de sa passió i es respecte en el producte local. Na Bàrbara està encantada. Jo ja tinc ganes de provar-la, no sé vosaltres, ara en aquesta hora fer un vermutet amb una bona croqueta de caldereta.
Idò, sí, sí, perquè és que aquí no volem que nos falte de nada. Que no, que volem croquetes i volem de tot aquí, el dia a Menorca, què et sembla?
Oh, home, aquest que no falta d'anar, sabeu que demà passat acaba la fèria d'abril de Sevilla. No vos diré quants de menorquins hi han anat enguany, perquè ja fa por, ja fa por.
Ja hi va
Cada
molts.
Any Sant Fermins i Fèria d'Abril de Sevilla s'omple de menorquins que tenen ganes de viure festes, que ja sabeu que bueno, encara ens hi queden 2 mesos per Sant Joan, però si podem, els menorquins, vos apuntam a tot.
Sí, sí.
Avui vespre t'apuntes a qualque cosa, Clara? Vols que parlem cosa, tu i jo?
Mon anam a veure na Maica?
Na Maica Makoski, que bona.
Què et sembla, anam? Vinga, va. Però espera un moment, que és que aquí el que hem de dir ara és que tothom ha d'anar al concert de demà. Concertàs demà a l'Illa del Rei, Pere.
Sí, Moments d'Acord forma part d'aquest inici de la temporada de la Galeria Hauser & Wirth amb una festa demà a matí a partir de les 10.
Què et sembla, mon anam a veure en Jordi, que estarà cantant per allà a la galeria?
En Jordi Fàbregas, mon anam, que agafaràs barco, però en té una biodramina, Jordi, per anar a l'Illa del Rei.
Diu
Quines
que no,
ganes,
que va en lanxa.
A una música VIP. I art. Música i art. En aquesta sona, això, música i art, Clara.
Música i art, què, a l'opening?
No. A l'opening!
Bueno, en Silvia Pons i jo mos veiem aquesta nit en el Teatre d'Esborn a la gala de la clausura de l'opening a Menorca i amb en Jordi mos veiem demà a la Hauser & Wirth, al concert de Moments d'Acord.
I diumenge que mos convidin, Pere.
I diumenge anem a Can Pere a dinar i dilluns tornem aquí amb ses croquetes, vale?
Us faré croquetes,
vinga,
sí.
Va. Vinga, va. Fantàstic. Fins dilluns. Bona cap de setmana.
Bona cap de setmana.
Saps què te dic?
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.
Demà no dilluns.